ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the
party. Say what? Estrenem temporada avui i, per tant, una nova etapa en la que volem començar amb bon peu i amb bons hàbits. Menjar bé, per estar sans, per sentir-nos bé i carregats d'energia. Aquest és un dels nostres propòsits, però tenim un enemic que no ens ajuda. La falta de temps que moltes vegades ens porta a improvisar i a no alimentar-nos com el cos ho necessita. Núria Vilarrasa és especialista en endocrinologia i nutrició, és coordinadora del grup Obesitat de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Bon dia, Núria.
Bon dia.
No podíem tenir una millor persona per explicar-nos exactament primer, per començar, què vol dir alimentar-nos bé. Perquè ja no és estar prims, és estar sans, no?
Sí, el concepte cada cop més ens estem allunyant de la bàscula i del pes i estem mirant que hem de menjar equilibrat, hem de menjar sa. Evidentment tenim molt a prop la nostra dieta mediterrània, que és una dieta molt rica en hortalisses, verdures, fruites, greixos molt rics amb omega 3 i omega 6 i que per tant són cardiosaludables, i és la dieta a la que tindríem que tornar, però per desgràcia amb l'estrès del dia a dia ens estem cada cop més separant.
Ara ho deies tu, ens estem separant cada vegada més. Quins són els obstacles principals de no alimentar-nos bé?
Jo crec que el problema principal, i amb això és m'incloc, perquè jo també treballo, tinc nens, i sempre vaig corrent...
És l'estrès.
És l'estrès. És a dir, és important parar-nos a pensar el dia que tinguem més temps de què és el que volem menjar al llarg de la setmana i omplir la nevera de productes sans. El més important és tindre sempre verdura, fruita, llegums, també la nostra porció de carn i de peix, i productes, quan més frescos, millor. Evitar els productes preparats, que si bé ens tenten molt perquè són productes que en seguida fiquem al microones i en 5 minuts els tenim preparats, acostumen a portar molta sal i molts greixos saturats que no són bons a nivell cardiovascular i, per tant, s'allunyen d'aquesta dieta equilibrada que és la que tenim que assolir.
No? Ara ens deies verdura fresca, alimentació fresca. Què passa amb els congelats?
També tenim verdures congelades que són apropiades. És a dir, ens hem d'acostumar cada cop més a mirar l'etiquetatge, però clar, tenim que evitar el menjar que ja està preparat, perquè són menjars
que
es cuinen... Exacte, molt de greix. Una verdura trossejada que simplement està congelada també la podem utilitzar. Uh-huh. O les que venen amb tarros, que són...
Exacte, no, els cigrons, el llegum, que normalment
sí,
acostumem a comprar-lo un pot. No passa
clar,
res.
Que no tenim temps per cuinar-la i preparar-la com les nostres mares. Doncs bé, ja tenim, no? Ja tenim menjars que simplement és obrir-los, però no estan preparats.
Clar.
Sinó, simplement, ho tenim que escalfar.
Ara ho dèiem, no hem de comprar-ho preparat, per tant, hem de tenir temps de preparar bé les carmanyoles a consciència. Aquest és un dels grans problemes, també, que moltes vegades arriba l'hora de marxar cap a l'oficina i no tenim res.
Això és cuinat. El gran error, perquè...
Per tant, necessitem algun truc que tu ens diguis. Més que truc, algun hàbit que ens faciliti aquest procés. Com ho fem?
Mira, jo aconsellaria que el cap de setmana, que potser tenim una mica més de temps, primer fem com una llista pensant en el que tenim que menjar al llarg de la setmana. Ja sé que fruites i verdures molts cops al llarg de la setmana sí que tenim que anar a fer una compra o dues perquè no dura. Uh-huh. Però almenys pensar, intentar fer, ara està molt de moda el batch cooking, és uh-huh. a dir, que el cap de setmana tu cuines, però no sol per un dia, sinó per diversos dies, i ho congeles per després, al llarg de la setmana, treure-ho, i no tindrà que estar pensant cada dia que has de fer. És a dir, es fa arròs blanc, pues no fas una ració, sinó fas per diversos dies de la setmana i dels guardes a la nevera. Fas un bon plat de llegums uh-huh. i així ja tens per la resta de la setmana. Després, evidentment, la carn pues, queda millor feta
al moment
o el dia abans, uh-huh. això sí. Però, per exemple, el que és l'hidrat de carboni o fas un puré de verdures, pues, no fas una bona olla per tindre al llarg de la setmana.
Al cap de setmana, els que tinguin el cap de setmana lliure, que aprofitin per meditar a veure què és el que poden ja cuinar i deixar-ho preparat. I això sí, hem de fer uns plats equilibrats. Concepte de plat de Harvard, que em deies tu, no?
Sí, hi ha una manera, una il·lustració molt fàcil per ajudar la gent a veure com més són les proporcions dels macronutrients, dels aliments que hauríem de fer per assolir aquesta dieta equilibrada, que és l'objectiu. Aleshores, hem de pensar la carmanyola com si fos un plat. La meitat del plat ha de ser verdures. Sempre dic el verd, ja sigui amanida o verdura cuita. Una quarta part ha de ser l'hidrat de carboni, que és els productes de la terra, la patata, la pasta, el pa, l'arròs, els llegums. I una altra quarta part, la proteïna, la carn, peix o l'ou. És a dir, que si tu al cap de setmana estàs cuinant, pots fer pues, la teva verdura, la mongeta verda, no? Després fas la quarta part, que és la patata bullida, que això serien dues patates mitjanes, i després el teu peix, per exemple, un salmó al forn, no? O una hamburguesa.
I ara parlàvem també de la proteïna. Què passa amb els vegetarians?
Bueno, pues proteïna d'origen vegetal. Sí, els llegums són molt rics en proteïna vegetal, és a dir, que si et fas una amanida de cigrons amb verdura, doncs ja, i una miqueta d'ou, pues ja assoleixes aquests requeriments.
I els grans enemics, quins serien?
Les maneres de cocció, hem d'intentar coccions que portin pocs greixos. I si cuinem, oli d'oliva verge. Aquí jo crec que ho tenim molt integrat, però amb altres llocs, culturalment, utilitzen moltes mantegues per cuinar. Aleshores, intentar pues, forn, microones, el papillot, bullit...
I els sucres, que siguin tots sucres naturals,
sí,
és a dir, fruita...
Sí, complexes, que diem, exacte, que el dolç provingui de productes naturals. És a dir, la fruita, exactament, és una font molt bona i molt sana, perquè, a més, s'acompanya d'aigua i de vitamines, i evitar els productes de brioxeria, els dolços en general, les begudes ensucrades... A la llarga això es comporta un augment del sobrepès, excés de pes i totes les malalties que associa en això.
Menjar amb tranquil·litat i destinar un temps també a menjar. A prendre consciència de que estem menjant.
Mira, és molt important ser conscient del que estem menjant. Assaborir el menjar, menjar a poc a poc. I això té moltes connotacions. D'entrada, menjar veient el televisor, que molts fem...
O davant l'ordinador,
a
l'oficina,
és un error. Sí, perquè jo no ets conscient del que estàs menjant. I què passa? Que quan un menja, hi ha tota una sèrie de senyals, d'hormones gastrointestinals, que també envien senyals al cervell conforme ja estàs tip. Si menges molt ràpid, aquestes senyals arriben massa tard i acabem menjant més del que el cos realment necessita. I també acompanyar-lo d'una activitat física, és a dir, és molt important la dieta, però també necessitem moure'ns, tenim una vida molt sedentària, anem amb el cotxe corrents amunt i avall. Intentar buscar una estoneta per caminar, fer algun esport... perquè el cor estigui saludable, que és l'objectiu, eh?
Doncs amb aquesta dieta i amb aquesta voluntat de tenir una dieta sana, equilibrada, que ens doni energia, no que ens la tregui, hem volgut parlar amb la Núria Vilarrassa, que és especialista en endocrinologia i nutrició a l'Hospital de Bellvitge. Moltíssimes gràcies.
I sobretot hem de pensar que no hem de fer un període curt, sinó ja fer un canvi de l'estil de vida, que és el més important.
Doncs amb això estem, en fer aquest canvi d'estil de vida per aquesta temporada. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies a tu, Noemi.
La primera pedra.
Enguany el curs escolar comença molt aviat, el 5 de setembre. Això ja suposa menys temps per preparar-nos després de tornar de les vacances. Un curs que comença sense mesures Covid, després de 2 anys molt complicats, i afortunadament després de que finalment s'hagi confirmat que el curs escolar començarà sense vagues de professors. De tot això és del que volem parlar amb la nostra psicòloga infantil de capçalera, la Bici Esquella. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
Venim de les vacances, que te l'han anat, aquestes
molt
vacances?
Bé. Molt sempre bé, va bé.
Molt bé. És aquí on ens trobem ara, que això sempre va bé. Sí. I ara hem de tornar a les rutines i, escolta'm, aquest pas previ. Ens queden molts pocs dies perquè aquest any justament comencen molt abans. Què fem? Tenim marge o què?
Tenim poc marge ara ja, perquè ja queda molt poques hores per començar. Però sí que ja està bé que comencem a parlar de l'escola als nens que es pensen que l'estiu durarà un mes més. Sí. Hi ha molts que ja saben que això és d'aquí 2 o 3 dies, però... sí que hi ha altres que és com, no saben que l'escola comença d'aquí molt poc i per tant, ostres, jo ahir pensava, fem un calendari visual que posi comença escola, què fem demà, preparem motxilla, preparem si hem de portar uniforme, preparem la motxilla de l'extraescolar, però comencem a fer els preparatius perquè ells ja comencin a ensumar cosetes que volen dir això s'acaba i comença una altra cosa. No és només això s'acaba, sinó que comença una altra cosa molt guai també. No ho visquem com el bo s'està acabant, perquè no és veritat, comença una altra cosa que també és bona.
Això és important de dir, perquè segurament els adults els sentiran dir, oh, quina mandra, sí. Quina mandra, i estarem tots dient, quina mandra.
Sí.
Però si volem començar bé les rutines, potser una de les que més costa, a part de que es vagin preparant ja la motxilla i tal, és el dormir, les hores de son. Les hem canviat.
Amb això anem una mica més tard, fins i tot.
Clar.
Però sí, és important que ja comencem a agafar aquestes rutines de sopem a les 8, 8:45, entrarem a dormir aviat. Per què avui anem a dormir més aviat que tot l'estiu? Doncs perquè ja comença l'escola i hem de descansar. Però sí que ho hem d'anar verbalitzant i ho hem de començar a practicar tota la família.
Tota la família,
exacte. No només el nen que comença segon de primària i que sembla un càstig. Que és la que se'n va dormir abans. No, tots ens anem a dormir i li expliquem, no, mira, el pare i la mare també se'n van a dormir abans. I tothom li hem d'explicar que comencem a agafar rutines.
I que les rutines són per tots.
Exacte.
Per petits i per grans, per tota la família.
Sí.
Anirem aprenent aquestes rutines, però una vegada comencem, que com dèiem, és que ho tenim aquí, sí. Tota la vida dient que el curs començava després de l'11 de setembre, aquí a Catalunya, doncs no, aquest any no, recordem-ho, comença d'aquí dos dies. Una vegada comencem, una de les coses que més trenca el cor en els adults és quan els deixem a l'escola i comencen els plors. La inadaptació. Aquests primers dies, que ja no hi ha marxa enrere, que ja no hi ha preparació, que ja hi som, com ho fem perquè siguin poc traumàtics?
Apretant les dents i tirant endavant. És a dir, el nen o la nena, alguns es quedaran plorant perquè porten 30 dies o potser més enganxats a la nostra cama, banyant-se amb nosaltres, dutxant-se amb nosaltres, sopant amb nosaltres, al parc amb nosaltres, tot amb nosaltres, i per tant, doncs sí, s'ha creat una dependència
mútua,
eh? I per tant nosaltres també potser ho passem una mica malament, però recordem, nosaltres som els adults, podem passar malament i ells són els nens, per tant anem, mama, papa, papa, fem dos petons, vinga que després et vinc a buscar, o a la nit ens veiem un petó, girem cua i marxem. Jo vaig treballar molts anys a un campus d'aquests estius i hi havia molts pares i moltes mares que es quedaven o espiant o anaven girant i anaven dient adeu. Adeu,
no
adeu,
mai,
adeu, adeu, i anem, vinga, a plorar, i vinga, mama, i vinga, a plorar, papa. Escolteu, feu una abraçada molt forta, vinga, et faig un últim petó, i la mama o el papa marxen, I marxem.
I, ja està.
I no tornem a mirar enrere. I el nen s'ho passarà molt bé al cap d'un quart d'hora, mitja hora o dues hores, i nosaltres marxarem a la feina o allà on haguem d'anar. I ja està.
Normalitat, naturalitat, seria el que més ajuda, no?
Sí, i si no, patiment una mica en silenci. Però no cal muntar un drama allà de et saludo 24 vegades abans de marxar, perquè el nen ho està passant malament.
I quan ja me n'anava, torno, no?
Exacte.
Doncs no.
Espera, que m'he oblidat de... No, un petó, un últim petó. No, ja està, ja hem fet l'últim petó i ja podem marxar.
I a més serà el primer curs sense mesures Covid. Això ajudarà?
Clar, en alguns nens els ajudarà perquè saben que és un curs amb i sense mesures Covid, però hi ha nens que no coneixen l'escola sense mesures Covid. Per tant, per molts nens serà nou això de no tenir mesures Covid, això de no tenir una filera per anar a una altra filera per tornar als patis separats. Per tant, hi ha nens que ho viuran com algú nou, de dir, què passa, que ara estem tots barrejats. I hi haurà nens que agrairan aquesta normalitat que hem perdut durant dos cursos, que sí que és veritat que, doncs, que per mi és guanyar aquest any.
Segur. Jo em quedaria, avi, no sé si estàs d'acord, amb aquest missatge de que comencem, però escolta'm, pot ser fantàstic aquest curs. És a dir, hem deixat les vacances enrere, però una mica d'optimisme i d'alegria pels nens, no? Perquè si no farem un drama de tot.
Ja sabeu que la meva frase és, hem de fer que això sigui divertit,
sí.
I ara està a les nostres mans perquè estem a punt de començar un nou curs, per tant, hem de fer que això sigui divertit.
I jugarem molt, que també.
Home,
això és una de les coses que l'Udum, des de l'Udum,
jo em comprometo a fer-vos jugar.
Doncs et volem aquí perquè anirem seguint aquest curs de cara als més petits i procurarem que sigui això, el més divertit possible.
Vinga, som-hi.
L'avi Sisquella la trobareu a Barcelona, al Centre de Psicologia Ludum, que està al carrer Manel Girona, aquí número 71, i també podeu seguir l'avi a través de xarxes socials, com sempre, @ludumcp, i també a la pàgina web, ludum.cat. Avi, com dèiem, ens seguirem durant el curs.
Vinga,
que vagi
som-hi.
Molt bé. Un petó.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I ara és el moment de donar el bon dia a en Jordi Margarit. Jordi, ben trobat.
Gràcies, Noe. Igualment, escolta'm, aquest any parlarem de ràdio, parlarem de dates d'aniversari i ho combinarem també amb la música. Per exemple, jo vaig néixer el 6 de maig de 1954. Comencem amb mi perquè el burro sempre va al davant. I quina música s'escoltava aquell dia? Aquesta. Se sentia amb Wanted de Perry Como, això a nivell internacional. La música començava a canviar, el Billy Haley i el seu Rock Around the Clock ja es veien a venir. I aquí, quina música escoltàvem, o escoltaven? Ahí estava. Aquest senyor és l'Antonio Molina. I la cançó que triomfava d'ell aleshores era l'Adiós España, que a mi és un títol que em fascina força. Antonio Molina i Adiós España, aquest. Ah, això mateix. La emigració cap a Europa, aquí no hi havia massa feina, principalment cap a Alemanya, i els que se n'hi anaven, aquells emigrants, què escoltaven? Doncs Ràdio Exterior d'Espanya, amb Ona Curta, igual que aquí podia sentir, per Ona Curta, Ràdio Espanya Independiente, la Pirenaica, que s'emetia des de Moscou i després des de Romania. La informació era cosa exclusiva de Ràdio Nacional d'Espanya, allò del Parte, que encara seguíem les mateixes denominacions que hi havia hagut durant la Guerra Civil. Sisplau, posa'm el Wanted de Perry Como, que m'agrada una miqueta més, eh? Això, això. I aquí què sentíem? Quins eren els programes? Home, doncs eren novel·les, allò de la... Recordo jo l'àvia i la mare, quan jo tenia 3 anys, sentint les novel·les de Guillermo Sautier, que s'asseca, El retrato de Ángela o Ama Rosa, i que sempre era de temàtica sentimental, ploranera, tot eren desastres. De fet, érem en una època super mega grisa que no començava a canviar fins a la dècada dels 60. La ràdio que escoltàvem era tot en castellà, el català. Vam morir l'any 1939 amb la victòria de Franco i amb el tancament de Ràdio Associació de Catalunya, que es va canviar per Ràdio Espanya, fixa't el canvi també, eh? Quins nassos. Doncs això és el que passava. Doncs tècnicament les ràdios començaven a adquirir formes estètiques físicament, de vàlvules i algunes de molt grans. El so seguia sent relativament pobre, les gravacions eren a les beceroles, tot i que els discos ja per gravar, per enregistrar, començaven a evolucionar cap a les cintes professionals. I això... un 6 de maig de 1954.
La primera pedra.
Cremaran les maletes, però les farem petites, perquè sé que molta gent ha estat de viatges llargs i avui volem fer simplement una escapada de cap de setmana perquè anem molt a prop. Anem just creuats als Pirineus i aprofitant que estem en l'època de la verema, anem a una zona vinícola i volem parlar-ne amb la Virginia Guindos, que és de l'agència Wheel of Sea, que fa la promoció turística França-Espanya. Volem que ens parlis, Virgin, bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquesta zona que tenim tan a prop i que a més està envoltada de vinyes i que podríem dir fins i tot que té un paisatge similar al nostre, tot i que amb moltes particularitats. És la zona que està envoltada per les grans ciutats que nosaltres coneixem com Carcassonne, Narbonne.
Sí, i tant. Carcassonne, Narbonne, Grisson, tens Perpinyà al sud i Montpellier al nord, i està banyada pel mar Mediterrani.
Per tant, una zona supermediterrània en tots els sentits, i ara ho dèiem també. És una zona que té molta producció vinícola.
Sí, efectivament, i és una zona molt mediterrània però amb molt de caràcter, a part de que és a França, però té un caràcter molt marcat. Estem parlant del país dels castells càtars, estem parlant del Languedoc, la llengua d'oc, estem parlant de ciutats com Narbona amb vestigis romans. És una zona molt més rica del que ens pensem i ho tenim just aquí al voltant.
Just aquí al voltant i, a més, com dèiem ara, la possibilitat de visitar ciutats com aquestes dues que acabes de dir, Narbona amb aquest mercat tan fantàstic. fantàstic que té, més a més.
Que
ve de gust fins i tot menjar allà dintre.
Sí,
vira
sí,
una
sí.
experiència culinària, perquè és una zona rica gastronòmicament.
Sí, molt rica. Per exemple, a Leal, que està obert quasi cada dia de l'any, pots menjar pues, la típica carn de la zona, els plats típics, les xarcuteries... però és molt divertit i és molt dinàmic, per exemple, menjar Chez Bebel, on es fa llançar els trossos de carn per cuinar-los allà mateix, del carnisser que té al davant.
I si té necessita... la parada.
Sí, de parada a parada es van llançant, i bueno, és algo típic i pintoresc de la zona. Però, bueno, a Narbonne no només hi ha això, tenim la catedral que està inacabada, mm-hmm. que es pot visitar, guiada en espanyol, en català, hi ha les restes romanes, hi ha el canal du Midi, que el podem fer amb vaixell o amb bicicleta al voltant. Bueno, no és el canal du Midi, és el final del canal, és una rama que fa que el canal du Midi arribi fins al Mediterrani, és el que diem el canal de la Robin, o sigui, activitats culinàries, històriques i d'activitats, les que vulguem. Però també tenim, just al costat del mar, Cuisson, un poblet fantàstic.
Encantador.
I les salines, que
Exacte.
També es poden visitar i podem aprendre tot el tema de la densitat dels minerals i com van baixant i com es van depositant al fons i van recuperant les diferents sals. I la veritat és que és molt, molt, molt interessant. També al costat del mar, el massif de la Clap, on podem fer excursions. És una colina, és una miqueta una muntanya, però just al costat del mar. I no gaire lluny tenim Carcassonne. Evidentment és Patrimoni Mundial de la UNESCO, i provar el plat típic de la zona, encara que sigui a ple estiu i amb aquesta escalor... com el cassoler. I també, no gaire lluny, podem visitar els ceramistes que fan les cassoles de
per fer aquest plat.
D'aquí ve el nom, cassoler, de cassola, que es fan amb les faves blanques, amb les salsitxes típiques de la zona, amb l'ànec... Bueno, i es pot fer també la ruta gastronòmica d'aquesta zona, o sigui que...
Una visita que... molt completa, sí. I a sobre... molts de nosaltres encara el fet de tornar a la rutina ens requereix de fer un cap de setmana de desconnexió total.
Total.
I aquesta zona ofereix molts allotjaments que et permeten fer aquesta desconnexió, és a dir, amb un entorn molt tranquil, amb molta coherència amb el que és l'entorn natural.
Sí,
entre ells alguns d'aquests xatós.
Sí. Sí, 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 la veritat és que el concepte està delicadament concebut, és a dir, que tenim, per exemple, de Domaine de Meur, tenen tres castells, li diuen xató, però no són castells
medievals,
no.
Són del segle XIX. No?
Són del segle XIX, amb un servei top, però senzill, o sigui, no és estrident. Tenim le Château de Carras, tenim le Château de Saint Serjac i le Château Capitole. Le Château Capitole amb una piscina fantàstica, amb un restaurant gourmet, un altre molt més lleuger, amb unes habitacions, un encant tant en el xató com uns apartaments,
això,
les villes, és per desconnectar, és per tenir bones converses amb la parella, amb la família, amb els amics, és per degustar l'especialitat amb els vins, que també són productors de vins, és per deixar el mòbil i les preocupacions de costat i veure una posta de sol als jardins que tenen, ho han concebut amb molt de respecte, amb tota la problemàtica que hi ha de l'aigua i tot això, és el que diem le garrigue, o sigui, han fet tots els jardins amb plantes autòctones i respectant la zona i que no facin consumir massa aigua.
És a dir, parlant clar, no hi ha la gespa verda que necessita de l'aigua que no tenim, sinó que són aquesta vegetació tan mediterrània i que, per tant, s'adapta perfectament a l'entorn que estan plantades.
Perfectament, però no és més lleig, al contrari.
No, que de vegades revaloritzen molt més aquest tipus de paisatgisme.
Sí, doncs tot aquest... tant les habitacions com el servei, com el paisatge, com la piscina... tot està pensat per gaudir d'una zona mediterrània amb un toc i un caràcter una miqueta diferent, que és, per exemple, aquí el Chateau Capitoul, i disfrutar, com dic, parella, família, amics. És ideal per un cap de setmana una miqueta llarg.
Doncs moltíssimes gràcies, Virgin Guindos, que és de l'agència We Love Sea i que ens ha portat aquest recorregut just passat als Pirineus, per tant una escapada perfecta per poquetes hores de cotxe aquí mateix. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La primera pedra.
Al dia i en aquest espai de les tendències i en aquest espai que en realitat és un calaix de sastre, parlarem de moltes coses relacionades amb la moda. I avui és el primer dia i hem pensat que era ideal per posar fil a l'agulla, fer una mica de repàs. Tenim, com sempre, la Laia Beltrán amb nosaltres. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
La Laia és especialista, és periodista, especialista en moda, en tendències i, com dèiem, farem una mica de repàs, no?, del que podem anar parlant durant tot l'any, durant tota la temporada i que dona molt de sí.
Sí, de fet la secció es diu Tendències, que podria ser una etiqueta molt generalista, però també volem que en aquesta secció puguem parlar de moltes, moltes més coses, no? De fet, pensava que podríem començar com l'any passat, no?, amb aquest ritual d'agafar algunes revistes de moda, portar-les aquí a l'estudi, fullejar-les i anar comentant amb els oients les principals tendències per,
sí,
per aquesta temporada que comença ara.
Vaja. Exacte, volem estar ben al dia de tot el que es portarà en aquesta temporada tardor-hivern, però unes pinzellades, un petit avanç de tot el que entenc que costa parlar, que és aquesta roba tardor-hivern, perquè encara, tot i que ha refrescat una mica, encara fa molta calor, però val la pena saber, com a mínim, quines peces seran les que més lluiran.
Va, et faig quatre pinzellades, eh?
Sí, vinga.
Abrics i jaquetes amb muscleres. Quan dic muscleres vull dir, en castellà, el que diríem ombreres. Molt anys 80. També peces de cuir de molts colors, peces de cuir, gabardines, faldilles llargues, és a dir, peces de tardor-hivern. També continua en boga el color rosa, en una paleta molt àmplia, i també l'estil anys 60, però ho deixo aquí de moment i la setmana que ve, o la pròxima, quan torni a tocar secció, ho comentem a fons.
I tant, perquè voldrem saber més matisos encara i, escolta'm, està super, super, super de tendència. I ara seguim parlant del que parlarem i crec que als nostres oients també els agradaria de saber on comprar-se aquesta roba, perquè a vegades les veus a les revistes però sembla que siguin inaccessibles, no ho trobes.
Sí, una mica el que farem serà baixar el glamour, no?, o la mística de les revistes de paper a la realitat, i com hem fet en altres temporades també parlarem de botigues i de marques de roba, posant sobretot èmfasi amb els dissenyadors independents.
Exacte, perquè moltes vegades és el que diem, que anem a les grans marques i allà està tot igual i acabem anant tots vestits de la mateixa manera, i volem reconèixer la feina d'aquests petits artesans també, aquestes botigues que són tan exclusives en el fons, molt més exclusives que les altres, però que són de gent independent i que tenen, que fan el seu esforç per poder-ho mantenir. Nosaltres voldrem en aquestes botiguetes i parlem també,
sí.
No creus, Laia, que és un bon espai on poder promocionar-los una mica?
Totalment. Hem de celebrar-los i hem de recolzar-los. Sobretot perquè al final, si se'n van ells, també desapareix el nostre teixit comercial, no?
Sí, sí. Per això estarem també en aquesta secció, però també volem parlar d'exposicions relacionades amb la moda.
Sí, en parlarem. N'hi ha moltes. París, Londres, Nova York mai fallen. Tenen una oferta molt variada i molt completa. I cada vegada també més multidisciplinar. I quan dic multidisciplinar, ho dic en el sentit de mostrar com la moda pot dialogar amb altres disciplines com és l'art, el disseny d'interiors o el cinema.
I ara ho deies tu, cinema. Per tant, parlar també d'aquesta relació cinema i moda.
Clar, això, aquí hem fet unes sessions dedicades exclusivament a la relació entre cinema i moda.
És un tema que la Laia domina molt i que ens agrada molt que ens expliqui, perquè moltes vegades són ítems que hem vist i icones que tenim, però que no les hem relacionat mai. I tu tens la gràcia d'això, de poder desxifrar d'aquest cinema, d'aquest món, d'aquest art, la moda que se'n desprèn.
Doncs, com tu dius, és un tema inesgotable, en parlarem. I, per exemple, una manera de començar seria recordant l'exposició de cinema i moda que hi ha al Caixa Fòrum, que està comissariada pel Jean-Paul Gaultier, que es pot visitar fins al 23 d'octubre. Que qui no ho hagi fet, que ho faci, que és molt recomanable. I en algun moment, doncs, sí, parlarem d'exposicions de moda.
I una altra cosa que ens encanta és fer passejos per aquestes fires i mercats especialitzats, com per exemple el Festivalet, també en parlarem, no?
Sí, d'això no en podem perdre punt, i d'altres esdeveniments relacionats amb la moda, com pot ser el Moritz Feedock, que és el festival de documentals de moda, o el 080 Barcelona, que seria la nostra Fashion Week.
Doncs ja ho veieu, hem fet boca. En una secció en parlarem de tendències, de botigues, de dissenyadors, de marques independents, d'exposicions de moda, de fires, de llibres, de passarel·les, de festivals i de tot allò que d'una manera o una altra estigui relacionat amb la moda i el disseny. I ho farem, com dèiem, de la Laia Beltrán. Laia, moltes gràcies i t'agraïm especialment que després d'aquestes festes ullacona que sé que heu estat aquests dies, t'hagis matinat amb nosaltres i ens hagis explicat tot el que ens has d'explicar. Un esforç afegit.
Sí, no cal dir res més.
No cal dir res més.
Ja està tot dit.
Doncs una abraçada i fins ben aviat.
Vale, una abraçada. Adeu.
La primera pedra amb Noemí Polls.
Gairebé la meitat de les glaceres dels Alps han desaparegut en els últims 30 anys. Segons el Servei Climàtic de la Unió Europea, el gruix del gel s'ha reduït en 35 metres des de 1960. Es calcula que el 2100 gairebé totes les glaceres hauran desaparegut. Jordi Camins és observador glaciòleg als Pirineus. Des de fa 30 anys recull dades i fotografies de glaceres. Ha publicat dos llibres, n'està preparant un tercer i ha rebut el Premi de Medi Ambient 2012 de la Generalitat de Catalunya. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Expliques que quan vas començar a estudiar les glaceres dels Pirineus, al 82 hi havia unes 93, de fet 93 aparells glacials, en dius tu. I ara n'hi ha 54. Aquest ritme d'extinció podríem dir que és molt elevat?
Sí, és un ritme d'extinció molt elevat, però és el ritme que correspon, doncs, a les temperatures actuals i a l'alçada que tenen els Pirineus. Els Pirineus tenen una alçada limitada, doncs, a 3.400 metres al seu punt més alt, i per tant, d'acord amb la latitud geogràfica i l'alçada dels Pirineus i l'increment de temperatures, doncs es va produint l'extinció de tots aquests aparells glacials dels Pirineus. De fet, aquest any, que és excepcional en quant a l'increment de temperatures que s'ha produït, com tots coneixem, doncs el ritme d'extinció serà el doble del que correspondria, doncs, en un any normal. O sigui, des d'ara fins al 2050, que és quan hauran d'estar extingides totes les glaceres dels Pirineus, doncs ens tocaria una extinció d'entre 2 i 3 aparells glacials a l'any. Doncs aquest any més que duplicarem, doncs, aquesta xifra, que encara no està tancada, perquè, doncs, pel seguiment de les glaceres, un mes molt important és el mes de setembre, al final de l'estiu, i abans de que caiguin les noves nevades que ens cobriran el gel i, per tant, no podrem veure l'extensió del gel, doncs intentem fer el seguiment al màxim d'enllà possible, al mes de setembre i, si pot ser, inicis d'octubre, per tenir les dades concretes, doncs, de l'agressió del gel als Pirineus i d'extinció de les glaceres, en aquest cas.
Ara estàvem parlant del 2040-2050, que hauran desaparegut. Podria ser que, si seguim amb estius com aquest, estiguem parlant de molt menys temps?
No, en principi no. En principi, bé, lògicament, les condicions del degel... El degel és molt contundent en aquests moments, però no només ara per aquest any excepcional, sinó que ja ho és, ja hi ha hagut molts anys dolents anteriorment. Per exemple, el 2012 va ser un any catastròfic, el 2006 també, però hi ha hagut molts altres anys dolents, com el 2009, per exemple, el 2003 o el 2015. Vol dir que no és un fenomen nou. Certament sí que aquest any és més exagerat, el desgel es produeix, doncs, molt més ràpid perquè tenim temperatures altíssimes i onades de calor des del mes de maig, i i lògicament el gel no té cap capacitat d'adaptació a aquestes condicions. Senzillament, si les temperatures pugen, el gel es fon i, per tant, el desglàs és molt més ràpid. En principi, una de les característiques principals de les glaceres és la seva capacitat de moure's. Les glaceres es desplacen a poc a poc muntanya avall com a conseqüència del seu gruix i de la força de la gravetat, i arriba un moment que doncs, el seu gruix disminueix i ja no tenen capacitat de desplaçar-se. Això que esmentava sobre el 2040, el càlcul, doncs, les previsions és que el 2040 no hi haurà cap glacera pirinenca que tingui capacitat de desplaçament, capacitat de moure's. En aquest moment, quan deixen de tenir capacitat de moure's, passen de ser glaceres a congestes de gel. I aquestes congestes de gel, les previsions que tenim, és que doncs, poden subsistir aproximadament uns 10 anys més, això no són matemàtiques exactes, lògicament, aproximadament uns 10 anys més, i per això parlem de que el 2050 s'haurà produït l'extinció total de les glaceres dels Pirineus.
Per tant, anava a dir extinció total, que no sé què suposarà això. És a dir, què vol dir que desapareguin les glaceres? Com ens afecta?
Bé, vol dir doncs, que perdrem un element fonamental de l'alta muntanya, que són les glaceres, però aquest no és un fenomen nou, és un fenomen que ja s'està produint des de fa temps, i per tant doncs, el problema, doncs, ecològicament parlant, sí que és la pèrdua d'un doncs, element fonamental, com et deia, de l'alta muntanya, però si parlem, per exemple, doncs, dels efectes doncs, sobre la hidrologia, hidrogràfics, doncs l'aigua que en aquest moment ens deixen anar a les glaceres dels Pirineus no és important per nosaltres en aquest moment, perquè les glaceres ja són molt minces i per tant en aquest aspecte doncs ens afectarà molt poc, eh? Sí que afectaria molt a altres indrets, si desapareguessin les glaceres dels Alps o desapareguessin especialment les glaceres de l'Himàlaia o dels Andes, on hi ha doncs, una part important de la humanitat que depèn de l'aigua, de gel que deixen anar aquestes glaceres, sí que es produiria un problema especialment greu. Però als Pirineus aquest problema doncs, no ens afectarà en quant doncs, als recursos d'aigua. Recursos d'aigua, nosaltres necessitem que a l'hivern ens nevi com més millor, com més gruix millor, com més extensa millor la neu, per poder doncs, disposar d'aquesta aigua pels nostres embassaments, que ja sabem que en aquest moment estan molt baixos, doncs a la primavera perquè s'omplin i poder utilitzar aquesta aigua. Però les glaceres, en aquest aspecte concret, no són fonamentals doncs, als Pirineus ara en aquest moment.
Estem parlant també de grans cicles. Fa 18.000 anys, del final de l'última glaciació, les temperatures aniran creixent, es preveu, fins la propera, que serà d'aquí uns 5.000-7.000 anys. Per tant, estem parlant de cicles que una mica van sols. Fins a quin punt en té la culpa la humanitat de tot això que està passant?
Bé, aquests cicles, com tu comentes, com tu esmentes, estan molt ben estudiats. Aquests cicles tenen el seu origen en fenòmens còsmics, que tenen a veure amb el moviment de la Terra al voltant del Sol i amb les inclinacions de l'eix de rotació del nostre propi planeta. El 1850 s'acaba aquesta petita edat del gel i, a més, coincideix aquest fet, és interessant perquè casualment coincideix, amb el que s'anomena a l'inici del període preindustrial, quan els humans comencem a cremar combustibles fòssils i, per tant, a emetre gasos d'efecte hivernacle. Per tant, en aquest moment estem, diguem, tornant a una, entre cometes, normalitat de l'activitat solar, que ja ha tornat a la normalitat, i per tant ens tornem a escalfar d'aquesta petita edat de gel, però nosaltres hem incrementat aquest increment de temperatura amb l'emissió de gasos. Fins a quin punt és important això? Doncs mira, fixa't, molt important. Realment ho hem fet de manera exagerada, en part per ignorància, aquest és un altre tema, però de manera molt exagerada. Fixa't que en un període càlid com l'actual en el que vivim, la proporció de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera hauria de ser de 280 parts per milió. I amb les emissions que nosaltres doncs, hem fet en aquests darrers 170 anys, hem passat de les 280 parts per milió a les 420 parts per milió. Fixa't que hem augmentat 140 parts per milió, que és un 50% de les 280 que ens correspondria tenir en aquest moment. Per tant, hem tingut la capacitat d'incrementar en un 50% els gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, i això realment és una causa fonamental per aquest increment de temperatures tan important que estem tenint.
Em consta que ara marxareu altra vegada a alta muntanya, glaceres dels Pirineus i els Alps, per treballar tot el setembre. Quins projectes esteu portant entre mans?
Bé, cada any a l'estiu, per nosaltres, pels que ens dediquem a la glaciologia, doncs, quan el gel va quedant lliure de la neu de l'hivern anterior, és doncs, quan podem fer les medicions, podem veure doncs, realment com evoluciona cada glacera. Doncs, aquest any, per exemple, hi ha estat a l'Àrtic. Cada any faig una expedició fora dels Pirineus i els Alps, aquest any he estat a l'Àrtic, i ara, com molt bé dius, el mes de setembre el distribueixo entre els Alps, fonamentalment el mes de setembre els Alps. Tot i que aquest any, amb aquest desgel tan contundent, és extraordinàriament interessant fer el seguiment de les glaceres pirinenques. Per tant, a diferència d'altres anys, aquest any dedicaré menys temps als Alps i més temps als Pirineus. Doncs bé, ara precisament doncs, estic preparant tot el tema dels indrets on vull anar, les glaceres i congestes que em falten anar a veure, programar-ho, veure una mica la meteo, lògicament hem de buscar aquelles finestres de bon temps que ens faci alta muntanya per poder aprofitar el dia, i això és el que estic preparant en aquest moment. Fonamentalment ja he fet doncs, aquest mes d'agost tot el que podríem dir el vessant aragonès dels Pirineus, i ara doncs, aquest mes de setembre aniré a fer el vessant francès dels Pirineus. Els Pirineus ens queden glaceres i congestes de gel només al sector d'Aragó, la província d'Osca, i el Pirineu central francès. El Pirineu català, el Pirineu andorrà i el Pirineu navarrès no hi tenim gel glacial ja, i per tant doncs, ja he fet la part doncs, aragonesa, i ara faré doncs, tota la part francesa, per entendre's. I després als Alps, doncs, inicialment aquest any faré una passada per Chamonix, perquè l'any passat ja em vaig fer el seguiment doncs, de tot el massís del Mont Blanc bastant a fons, i probablement em traslladaré, ho estic preparant ara, em traslladaré a la part de Suïssa, doncs a la part del Valais, a veure, doncs, a fer el seguiment que ja fem d'altres anys també, doncs, de la glacera del Roine, de totes les glaceres doncs, del sector de Zermatt, per exemple, no? Totes les glaceres que baixen del Mont Rosa, del Cerví, del Matterhorn, i tot aquest sector. Aquesta és la idea inicial doncs, que ara estem preparant, i lògicament s'ha doncs, de veure que la meteorologia sigui bona per poder-ho fer, i després de fer tants quilòmetres no perdem el temps. Tenia intenció aquest any, que passa que no ho podré fer per aquesta feina tan interessant que s'ha de fer als Pirineus, tenia intenció d'anar a la Marmolada, que és una glacera que ja conec doncs, d'altres ocasions, i aquest any, doncs, com sabem, ens ha causat doncs, una desgràcia, no?, amb el despreniment que hi va haver el dia 4 de juliol. Em faria gràcia poder anar, però tot no és possible. Està a més de 1.500 quilòmetres d'aquí, i, doncs, en fi, el temps dona pel que dona i no dona per més. Vol dir que segurament no hi podré anar.
Doncs nosaltres seguirem el que se'n desprèn d'aquestes observacions dels glaciars, en aquest cas als Pirineus, però ens agradarà rebre també informació de tot d'aquest recull de dades que s'està fent en aquesta zona. Moltíssimes gràcies, Jordi Camins, observador, com dèiem, glaciòleg als Pirineus. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i una salutació a tots els oients.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Sèrie televisiva avui.
No.
Sí?
Sèries.
Sèries, és veritat. És veritat, ja m'havies despistat.
Què et sembla?
Em sembla fantàstic. Dues.
Per començar la temporada.
No, clar, és que no hem fet res durant aquest estiu.
No hem fet res, una mica hem fet, eh?
Home, jo estic una segura que molta gent haurà mirat moltes sèries aquest estiu.
Sí, jo diria que sí. Jo diria que sí. I per ser la primera secció, he pensat portar-ne dues, de les quals s'han parlat molt aquestes últimes setmanes. Una, diria que ha estat una de les més vistes aquest estiu, i l'altra es va estrenar fa pocs dies, però vaja, no està malament. Potser promet més del que acaba sent en realitat. Però vaja, en tot cas, tenen una característica comuna, que és que els títols són noms molt curts, noms de dones, perquè les protagonistes són dones, tant de l'una com de l'altra. Comencem per una de les que ha tingut més èxit a Netflix, que és Alba.
Bruno, Bruno, ¿dónde estás? Estoy en el hospital. Ven, por favor.
Ahora es muy importante que haga memoria.
No recuerdo nada.
De verdad, no sé las veces que lo he repetido.
I aquesta, a més, podem dir que està bastant d'actualitat perquè hi ha hagut l'aprovació i tot el debat també i l'endarreriment de l'aprovació de la llei de Només sí és sí, perquè el que explica és una violació grupal que pateix una noia que es diu Alba en un poble de la Comunitat Valenciana. T'haig de dir que és un dels èxits també d'aquesta sèrie, que és la localització, la ciutat, el poble, on es du a terme bàsicament la principal acció. La protagonista, l'Alba, viu a Madrid, torna al seu poble, allà té les amigues de tota la vida i una nit decideixen sortir, i amb ella li posen alguna cosa a la beguda. Després s'acaba patint una violació en grup i a partir d'aquí, al llarg dels 13 capítols d'aquesta primera temporada que té la sèrie, anem descobrint com es du a terme tot això. La sèrie està molt bé, es va estrenar a 3 mesos, després va arribar a la cadena principal, a Antena 3, i ara Netflix ha estat quan ha tingut aquest gran èxit, bàsicament per aquesta història, perquè anem veient al llarg de l'evolució de la sèrie, sobretot també quan hi ha el plantejament del judici per aquesta violació, com va canviant l'actitud de molts dels protagonistes, fins i tot d'ella. Però escolta, no cal explicar res
més. No diguem res.
Elena Rivera és la gran protagonista d'aquesta història, que t'haig de dir que ho fa molt bé, i està basada en una sèrie turca que va tenir també molt èxit en el seu país. Una temporada, no hi hauria necessitat de fer-ne més, 13 capítols, Alba a Netflix. I l'altra és molt similar, de fet només canviem una lletra en el títol, aquesta és més recent, també s'ha estrenat a Netflix, i es diu Alma.
Necesito hablar contigo de lo que pasó ayer.
Ahora no, aquí no.
Deba, siéntate, nos vamos.
I aquí hi ha un protagonisme molt directe també de la Mireia Oriol, que la vam conèixer a la sèrie de TV3 de l'hoquei, i aquí és aquesta noia que es diu Alma, que va amb un grup d'amics seus, estan fent una celebració, els alumnes han sortit tots de, diguem, cada excursió de cap de setmana, i quan tornen cap a casa l'autobús té un accident, cau per unes muntanyes i la majoria dels alumnes acaben morint. L'Alma és una de les que sobreviu. I aleshores, a partir d'aquí, això és una experiència que va viure també en primera persona el creador, el Sergio Sánchez. Són 9 capítols, tampoc no són tants, però jo diria que inclús en menys haguessin passat. I hi ha algun moment de la història que es fa un pèl, saps allò que dius, és que ara no sé com és que hem arribat aquí. Alba i Alma, les dues a Netflix. I t'haig de dir, demà farem un monogràfic d'una sèrie només.
Ah,
però
sí?
Sí, però amb una excusa, perquè hi ha una exposició a Barcelona, s'acaba, no sé què, és una recomanació, i ha estat una altra de les sèries de l'estiu. No, es va estrenar una miqueta abans que comencés l'estiu, i a més ha tingut amb dues parts i tal, però és la primera sèrie que repetirem a la secció.
Ah,
però jo crec que val la pena repetir.
Segur, si tu creus, segur que sí. Sí, senyor, doncs ens veiem demà.
Sí, senyora.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra.
Ai, Jordi Ramos.
Bon dia.
Que maca aquesta cançó. M'agrada molt.
Bé, Sam Ryder.
Sí, sí.
Una de les grans estrelles d'Eurovisió, perquè aquesta cançó s'ha sentit molt durant tot l'estiu.
És que és molt maca, jo crec que és molt maca.
Sí, jo crec que més... ens il·lustra bastant ara mateix, perquè encara que faltin molts mesos, hi ha moltes notícies fresques d'Eurovisió. Aquest estiu han passat moltes coses.
I tant. Per si algú no ho sap, és que en Jordi Ramos és el nostre expert en Eurovisió. Ah, sí. I durant tota la temporada estarem repassant tot el que passi en aquest món, que és molt ampli.
Molt, molt, i molt actiu.
Molt actiu.
Avui és un dia relativament emocionant, perquè ja ha començat el que en diuen la temporada d'Eurovisió, perquè des de dijous, que era el dia 1, qualsevol cançó que es publiqui ja és susceptible de participar al festival.
Mm.
Per tant, la cosa és fresca, però igualment, com et deia, han anat passant coses aquest estiu que, ves, si et sembla, podem anar repassant, perquè, de fet, jo crec que ens espera una temporada superapassionant. Entre altres coses, perquè hi ha coses que no havien passat mai, com per exemple... Bé, ara que estem sentint el Regne Unit, que s'ha confirmat que el festival es farà allà, i serà una cosa que no es farà mai, perquè, clar, se celebrarà el festival en un país que no és el que va guanyar, no és el que va quedar segon. Però espera, que renovem la música.
Què és això?
És ell mateix.
Ah, també?
Sí, Sam Ryder.
Ja anava a dir, sona bé, també m'agrada. I és que clar, és el mateix.
Bé, no, ha decidit donar-nos un nou single i aprofitem per explicar aquestes novetats relacionades amb la seu del festival. En aquest cas, et puc dir que ja hi ha 6 o 7 ciutats candidates. Són Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle i Sheffield.
Caram.
Per tant, Glasgow, no sé si te'n recordes, que ja havia corregut algun rumor que havien reservat l'estadi i tal. Ara ja és oficial. En qualsevol cas, cada una d'aquestes ciutats ha d'elaborar una candidatura oficial. Ara l'estan preparant i tenen fins aquest dijous per presentar-les. Després, els organitzadors de la Unió de Televisions i de la BBC aniran un recorregut per totes, analitzaran, veuran doncs, transports, hotels, estadi, a veure què és
una
el que
pot quedar millor. Una decisió que no es pren així fàcilment, no. Ja veig.
Es calcula que se sabrà la seu definitiva a finals d'aquest mes, però no hi ha data fixada. En qualsevol cas, seguirem pendents. I serà interessant perquè igualment tindrem una barreja, perquè no podem oblidar qui va guanyar Eurovisió.
Sí, sí.
Ucraïna, que, per cert, els Kalush actuen també aquest dijous que ve a Barcelona, l'Udegas.
Ah, mira, encara els podrem anar a veure, si volem.
Encantats estaran. A més, aprofitaran per recaptar pel país, per la guerra. Vull dir que segur que serà un acte emotiu i especial. Normalment, clar, el que et deia és que qui guanya és la seu del festival, no? I si el certamen se'n va al Regne Unit, ha estat per la guerra. Per tant, ells ja han dit que Ucraïna tindrà una presència molt, molt important, mostrant aspectes culturals ucraïnesos, ja han dit que contractaran assessors d'aquest país perquè vagin a treballar també amb ells. Per tant, no sé exactament què veurem, saps? Perquè, clar, el Regne Unit mostrarà coses seves, hi haurà cantants del Regne Unit, però ja han dit que també hi haurà molta cosa ucraïnesa. Vull dir que és una barreja que, a priori, es veu curiosa perquè, clar, són dues cultures
molt rares.
Els ucraïnesos estan superpredisposats. Van molt forts. De fet, ja han dit que ells triaran la cançó que va a Eurovisió d'aquest any ja gairebé de seguida, al desembre, ja la trien ells. I qui també ja ha definit la seva selecció és Televisió Espanyola.
Caram! Por tantas... Epa!
Benidorm Fest.
Home, clar.
Sí, que han marcat les dates. Mira, el faran del 29 de gener al 4 de febrer. Tot igual
molt
que l'altra
vegada. Aviat, relativament aviat. No.
Una setmana més tard que l'any passat.
Sí, no tan aviat.
No, però bé, en aquest cas sí que han anunciat, per exemple, que seguiran fent dues semifinals i la final. El sistema de votació que van discutir tant serà exactament el mateix. Allò del voto demoscòpico, el jurat, etc. Sí que hi haurà més concursants, ara seran 16. I llavors, de novetats, també han dit que Mónica Naranjo serà una de les presentadores. El president del jurat serà Nacho Cano. I llavors hi ha una cosa que segurament per molts passarà desapercebut, però per mi és una notícia que és molt bèstia, perquè un dels membres del jurat serà Christer Borgman, que és el responsable d'Eurovisió a Suècia. I això a mi em crida molt l'atenció perquè els suecs són els que porten Eurovisió més ben preparats, amb diferència de tothom. Ells són els que fan el Melody Festival, entre recordes aquell concurs tan gran amb aquells sí. estadis? Bueno, ells porten unes cançons que, bueno, des d'Ava fins a Heroes, Euphoria, vull dir que hi ha temazos, no només que hagin presentat ells, sinó que han compost per altres països. Vull dir que tenen molt clar quin és el concepte d'Eurovisió i jo crec que aquest home pot ajudar molt a veure...
Aquest any anem a per totes, vols dir?
No ho sé, però sembla que després del Chanelazo, que el Chanelazo va amb forts. A Benidorm també estan encantats, evidentment.
Home, t'ho diràs.
Perquè això els hi va de conya.
Diràs.
I de fet han construït una cosa que es diu el Mirador de la Música, on hi ha com una rèplica del trofeu, aquell micro de ferro, per si vols anar-te a fer fotos, i llavors ara també crearan com un passatge de les estrelles de Hollywood.
Caram!
Amb estrelles de tots els cantants, vull dir, i evidentment ja n'hi ha una que és Chanel.
No pots evitar-ho, Jordi, estàs ballant.
Això dona marxa i ja et dic que és...
Està molt bé, de matí a primera hora, escolta, m'amoro tot.
Sempre. Sí, aprofito per dir-te una cosa. Sí, Chanel ha batut un altre rècord.
Ah, sí?
Sí, no para. El vídeo de la seva actuació s'ha convertit en el més vist de l'any d'Eurovisió, superant totes les altres actuacions d'aquest any d'Eurovisió. No és el més vist de la història, però, home, déu-n'hi-do. Tant de bo això li haguessin dit a qualsevol altre representant espanyol dels últims anys. Ara, hi ha un altre rècord que tampoc te l'esperes.
A veure.
És el de la cançó més escoltada de l'any a Spotify. Sembla que l'èxit ve de TikTok, però és que és molt fort, perquè en 2 mesos ha passat de quedar 20 al festival a ser la 19a més escoltada de tot el món.
Caram.
És la cançó Armènia.
També una de les que més em va agradar i que mira, doncs... Es veu que coincideixo amb més gent.
Sí, però ni la vas votar tu, ni la va votar la majoria de la gent.
És veritat. Però era molt maca.
Era mona.
És.
Sí, sí, l'actuació també tenia la seva gràcia i tal, però...
Ja, però tampoc hagués dit mai que seria tan escoltada.
Ahir ho parlava amb una persona que és força usuària de TikTok i em deia que sí, home, que sí, que la tenia superpresent. Jo realment, quan he vist els números, he flipat. Porta més de 2,5 milions de reproduccions. De llarg és la més escoltada de l'any d'Eurovisió, però molt de llarg, a molta diferència de la següent. I si mires les llistes d'èxits per països, és la quarta a Aràbia Saudita, la 8a a Països Baixos o la 20a a Austràlia. Realment és tot un temazo.
Sí, un fenomen.
Un fenomen que segurament no ni ella mateixa s'esperava i que, bueno, me n'alegro molt per ella. Ara, agafa't.
Què?
Perquè aquests 2,5 milions no tenen res a veure amb els 7 milions d'aquest tema de Noa Kirel. Esa niña es million dora, culi complet, million dora, jote mete la check, million dora,
million dora, million dora, million dora. I això?
Tu em diràs, qui és Noa Kirel?
Qui és?
Doncs aquesta noia és una superestrella israeliana.
Ah?
Està cantant en hebreu. Aquest tema, això és un temazo, però aquesta noia omple estadis. Vull dir, no estem parlant d'un empapanates.
Sí, sí.
Doncs també és ja la primera candidata confirmada pel festival d'aquest any. Ella representa Israel.
Ah, caram.
L'any passat els hi va anar fatalíssim. Perquè no van passar de la semifinal. Doncs aquest any han decidit...
Posar Anna, tota la carn a la graella,
a posar la seva Rosalía.
Sí, sí.
Veus com el que et deia?
És que aquest any suposo que van tenir molt bones audiències i tothom vol participar del joc.
Sí.
És que és
no oblidem que l'Estat espanyol, per exemple, va ser el programa més vist de tot l'any superant la final de la Champions.
Sí, sí.
Perquè després em diguin friki.
No t'ho diu ningú.
Acabem amb una última cançó?
Va, sí, vinga, i tanquem.
Sí, ara posem-nos una mica més melancòlics, va.
Sí,
perquè, mira, si hem de fer un repàs de tot el que s'ha sabut aquest estiu d'Eurovisió, tampoc podem oblidar que a tots ens ha dolgut molt la marxa d'Olivia Newton-John.
Mm-hmm.
I hi havia gent que no recordava que ella també havia participat a Eurovisió. Ella l'any 1974 representava el Regne Unit amb aquesta cançó, que va quedar quarta, perquè tot i que ella canta bé i la cançó és molt mona, competir contra ABBA i Waterloo és...
Clar. Segur que eres candidat de perdedor, en
sí,
aquest cas.
En qualsevol cas, jo crec que és un record maco per deixar-la i recordar-la.
I amb això ens quedem avui. Jordi Ramos, serà un plaer que ens acompanyis tota la temporada. Amb les teves superfricades, que al final tots som una mica friquis, eh, que sí?
Així m'agrada.
I ens hem fet tots friquis de l'Eurovisió.
I que continuï.
Sí, senyor. Adéu-siau.
Bon dia.